Temps, planxes, secadors... Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, els parla Ot Manresa. La Creu Roja a Catalunya distribuirà més d'1,8 milions de quilos d'aliments entre persones vulnerables en la primera fase del programa 2019 d'ajuda alimentària. La institució humanitària treballarà amb 291 entitats per repartir aliments entre 102.523 persones. En el marc d'aquest programa, l'any passat la Creu Roja ja va distribuir més de 5,7 milions de quilos d'aliments que van arribar a gairebé 100.000 persones beneficiàries. Comencen les obres de peatonalització del centre de la Bisbal d'Empordà. Ho explica des de Televisió Costa Brava, Enric Niell.
Bona tarda. El centre de la Bisbal d'Empordà es prepara per a un important rentat de cara. Des de principis d'aquesta setmana, una de les seves artèries, el carrer Ample, que al seu final es converteix en el carrer Valls d'en Colomer, així com també el carrer Antic, estan tallats al trànsit per tal de que comencin les obres que els transformaran en vies peatonals. Aquest és un projecte que s'ha impulsat de forma ràpida per part del consistori i que es vol tenir finalitzat abans de que acabi l'any. Enric Marquès és alcalde de la Bisbal d'Empordà.
Entenem que l'actuació s'ha de fer. La veritat és que s'ha iniciat el projecte de forma bastant ràpida, perquè és un projecte que entrava en pla de barris i es va allargar el pla de barris a finals del juny del 2018. Es va poder encarar, s'ha encarat, comencem les obres aquesta setmana i esperem acabar-les el 31 de desembre.
La forma que adoptarà el nou carrer Ample serà la de rambla amb arbrat, bancs i paviment a un sol nivell, sense voreres. A diferents punts, com l'accés pel carrer Sant Jaume o les voltes d'en Galícia, faran placetes. Tot això farà que la circumval·lació per als vehicles canviï al centre de la ciutat, amb modificacions com les del carrer 1 d'Octubre, que serà d'un sol sentit, o el Valentí al Mirall, que canviarà de sentit.
Gràcies, Enric. I negociacions per la construcció d'un centre de dia mancomunat a Santa Maria de Palautordera. Informa des de Ràdio Vitamènia, Jordi Portí. Bona tarda.
L'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera es planteja negociar amb la Generalitat de Catalunya les possibilitats de poder disposar d'un centre de dia i residència geriàtrica al municipi, mancomunat amb altres poblacions veïnes com Sant Esteve de Palautordera i Montseny. Amb aquesta negociació es vol donar resposta a una de les principals demandes que fa la gent gran de la zona, que segons una enquesta de l'entitat Iniciatives Socials de la Vall Alta de la Tordera ho demana el 49,5% de la gent gran enquestada. Per l'alcalde de Santa Maria de Palautordera, Jordi Chena, està clar que és una necessitat i s'ha de considerar amb visió territorial.
Continuem amb la necessitat de tenir una prestació en aquest àmbit de centre de dia per a geriàtric, perquè això en definitiva qui ho ha de decidir no és l'Ajuntament, sinó amb una visió més global des de benestar social de la Generalitat. Nosaltres continuem tenint aquesta necessitat i continuarem incidint en què és necessari que es tiri endavant, amb, a més de territori, no tan sols de Palau, sinó de Palau, Sant Esteve, Montseny, que és l'àmbit en què nosaltres ens movem i treballem en aquesta qüestió.
Per l'alcalde de Santa Maria de Palautordera, la construcció d'un centre de dia i residència geriàtrica seria un bon exemple de la mancomunació de serveis entre municipis.
En els esports destaquem avui que l'Audiència Nacional ha confirmat l'absolució de Sandro Roser i el jutjat acaba de fer pública la sentència on desestima el recurs d'apel·lació presentat per la Fiscalia contra la decisió de la justícia d'absoldre l'expresident Blaugrana pel cas dels drets de la selecció brasilera de futbol. I de moment això és tot des de la xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Far, amb Josep Maria Cano.
Tercera hora de programa, i segona hora de programa no, en porten tres. El programa aquest se'ns fa tan curt que de vegades ens dona la sensació de que som a la segona, quan de fet ja en portem dues. Ben trobats els que us incorporeu aquí a la ràdio, els que us hagueu incorporat a escoltar el Far ara tot just fa uns minuts, i sobretot aquells que us hagueu sorprès amb això de l'economia del bé comú. Cal canviar els paradigmes, cal millorar el món, cal millorar el planeta, i una bona manera de fer-ho és precisament ser conscients i ser sostenibles. Avui, per cert, Dia Mundial sense les bosses de plàstic. Per tant, jornada en la que posem tots l'accent, també nosaltres, en aquesta idea de començar a deixar el plàstic, sobretot el d'un sol ús, en un segon terme. No ho tenim fàcil, no ens ajuden gens. Les empreses, les indústries, les administracions parlen molt i realment fan molt poc, però hi ha gent que ha pres ja la determinació i que ho està fent realitat, ha reduït el seu consum de plàstic al mínim indispensable. Moltes vegades és una qüestió també de caire filosòfic, el que va lligat al consum de plàstic sovint és determinat tipus de consum, la compra en determinats establiments i la priorització de determinats productes. Moltes vegades la reducció del plàstic és també una qüestió filosòfica, producte de proximitat, producte de temporada, producte de consum immediat. No, allò d'anar al supermercat i comprar per tot el mes o per tota la setmana, doncs no, comprar per la nit, comprar pel dia, pel mateix dia. En definitiva, intentar d'alguna manera fer que allò que consumim, allò que mengem, allò que ens alimenta o ens envelleix, també, per no parlar només de l'alimentació, podem fer-ho també de les cosmètiques i tal, doncs sigui quelcom més que no pas un producte qualsevol. Afegiu-vos-hi, no només avui, sinó al llarg de tots els dies. Ens anem cap al preu del peix, vinga.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I avui el preu del peix ens arriba des de l'Empordà. Cristina.
Sí, més concretament des de l'Escala, Hem anat cap allà per saber com ha anat la jornada de pesca i sembla que aquest bon temps fa que es pugui pescar bé, però tot i així els preus han baixat, com ens explica la patrona major de la confraria de pescadors de l'Escala, la Roser Güell.
Han agafat sardina, la majoritàriament sardina, agafen entre 150 i 300 caixes. Tota la setmana porten, depèn de les barques. El preu s'ha baixat força, no sé quina raó hi ha, potser perquè és bon temps a tot Espanya. S'ha venut entre 15 i 12 avui. I aquesta setmana ha anat entre 15, 16 i 12 euros la sardina i l'anxova 6 euros. O bucans, vull dir entre 5 euros i mig i 6.
Aquest 2019 els pescadors de l'Escala, com ja hem anat parlant, no han anat gaire a la pesca de l'anxova, doncs perquè no els hi sortia a compte i la mida tampoc era l'adequada. Segueixen sense anar concretament a capturar anxoves, tot i que ara ja en van trobant algunes. Roser Güell.
Ho troben a vegades només hi ha sardina i a vegades és barrejat sardina i anxova. Depèn. El que passa que no és anxova per salar, és anxova per fresc. Hi ha l'anxova aquella gran, tan gran que és per salar, que aquesta fa temps ara ha crescut bastant, però encara no arriba a la mida, i l'altra anxova, que és d'una mida raonable, però va per fresc.
A part de les sardines i les anxoves, s'ha pescat alguna altra espècie aquesta setmana, Roser?
Algun barat, però poquet, vull dir poques caixes. A 12 euros.
A la confraria de pescadors de l'Escala només hi ha barques d'encerclament que es dediquen a la pesca del peix blau. Ara mateix la confraria té 5 teranyines, però algun dia d'aquesta setmana també n'ha vingut alguna de Palamós a pescar. Amb aquesta calor passen malament els pescadors?
No, ells rai a la nit. És diferent. A casa sí que ens ho passem malament, allà. A dins del mar no. Bon temps i bona calor.
Doncs bé, ja ho veus, Josep Maria, sortir a pescar de nit té els seus inconvenients, però aquesta època de l'any, amb aquesta calor, els pescadors ho agraeixen, i bé, aquesta és la situació de la confraria de l'Escala aquesta setmana.
I suposo que si a més ho fas de tant en tant, doncs fins i tot li trobes aquest aire romàntic, aquest punt diferent, que segur que li dona un encant especial. Fer-ho cada dia ja deu ser molt més dur. Cristina, que vagi bé, gràcies.
Fins ara.
A reveure.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix. Històries de mar.
Hoy os vamos a traer una historia relacionada con el mar alucinante. Alucinante y todavía no ha acabado. Estamos justo ni a la mitad de la historia, ni a la mitad de la aventura, y ya nos parece sorprendente. La iniciativa de un deportista, de un aventurero, Antonio de la Rosa, que se ha puesto como objetivo en un paddle surf, es decir, remando encima de una tabla acondicionada, ahora nos lo contará él, hacer el trayecto entre San Francisco y Hawái. Son unos 4.444 kilómetros que pretende remar en 90 días. Llevamos ahora mismo 22 días, 22 días de viaje, y la verdad es que lo más duro en principio se ha pasado, que eran los primeros 500 kilómetros de la travesía. Lleva hechos unos 2.600 aproximadamente. En solitario, sin asistencia externa y sin ayudas de nada. Y a ver cómo lo está viviendo. Conectamos con él vía satélite. Antonio de la Rosa, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Aquí son buenos días. Aquí son sobre las 9 de la mañana. Ahora mismo voy con la hora de San Francisco y son las 9 y 10, aunque posiblemente ya sean aquí las 8 y 10 por el uso horario en el que estoy.
En mitad del mar, sin nada a la vista y rodeado del gran azul, ¿no?
Sí. Aquí, ayer vi un petrolero, pero llevaba 10 días sin ver absolutamente ninguna embarcación. Ayer vi un petrolero que pasó bastante cerca, pero aquí estoy en la inmensidad de la nada. Solo corregirte que los 2.700 son más o menos los que me quedan. Llevo unos 1.350, 1.400, ¿vale? Llevo en estos 24 días ya que llevo, pues la verdad es que efectivamente, como comentabas, lo más duro a priori iba a ser el principio, y efectivamente así fue, porque la salida del San Francisco es complicada con las corrientes y los vientos, y después, esos primeros días para intentar separarme de la costa fueron complejos, porque tuve mala suerte y tuve muchísimo viento del noroeste, incluso del oeste, que me acercaban otra vez a la costa con bastante peligro, y me costó mucho aguantar la posición. Apenas avancé usando mucho el ancla de capa, uh-huh, para no acercarme más a la costa, y esas primeras casi 2 semanas fueron complicadas.
Ahora vamos a lo físico. Déjame preguntarte primero por lo psicológico, porque llevas 24 días solo. Es verdad que, te vas relacionando con el mundo a través del teléfono y a través de unos vídeos que vas colgando diariamente en tu página Facebook, pero, al final la soledad pasa factura. ¿Cómo lo llevas?
Bueno, de momento bien. De momento, la verdad es que yo creo que lo más importante para no sentirte solo es estar ocupado. Es estar haciendo cosas continuamente, y yo aquí las estoy haciendo continuamente. Tengo ya, casi no me dan las horas del día para todo lo que tengo que hacer, porque al final pues intento remar una media de ocho horas diarias mínimo, con lo cual hay que hacer además muchas cosas en el barco, y hay que descansar, y hay que comer, y hay que desalinizar agua del mar, y hay que estar pendiente para intentar pescar algo también con el curry. Y siempre hay que hacer cosas en el barco, y sobre todo a nivel de seguridad, estar siempre muy pendiente de todo, de no caerse en el barco. O sea, caerte, te caes alguna vez, lógicamente, voy remando de pie, ¿no?, en una embarcación que se mueve a veces mucho con las olas, pero siempre estar con la línea de vida, con el arnés o con el, si los días buenos llevo un leash, un invento de estos de los surfistas. Eso es lo más importante, con lo cual, mientras tengas la cabeza ocupada, uh-huh, y el cuerpo, por supuesto, la soledad no pasa factura, ¿no? Por lo menos de momento. Hombre, a ver, echa de menos estar con los amigos o la familia tomando una cervecita o de cañas, ¿no? Pero lógicamente eso ya lo sabía antes de subirme aquí a esta expedición.
Sé que son deportes diferentes y objetivos diferentes, pero alguna vez hablando con regatistas que hacen también navegación transoceánica en solitario, uno de los problemas es el sueño. Cada regatista se lo hace de su manera. Duermen ciclos de 2 horas, duermen ciclos de 1/2 hora o otros duermen ciclos de 4 horas. Por lo que veo, tú no, tú haces un ciclo completo, es decir, tú duermes pues las 6, las 7, las 5, las 8 horas diarias y, por tanto, para entendernos, paras la actividad para descansar adecuadamente.
Sí, paro la actividad para descansar adecuadamente, pero lógicamente, al igual que los regatistas, tienes que estar muy pendiente del rumbo y la dirección del barco, con lo cual yo, aunque estoy tumbado 8 horas por la noche, esas 8 horas estoy pendiente, cada hora, hora y media me despierto, abro el GPS, reviso, miro la dirección y la velocidad del viento, si ha cambiado algo, porque yo al final, claro, tengo el timón de la embarcación, me interesa que la embarcación vaya a la deriva aprovechando al máximo la velocidad que me pueda generar en una embarcación tan pequeña, lógicamente, que puedes ir a 2 por hora con el viento, pero si son 2 en vez de 1,8, esa mejoría me interesa, con lo cual estoy siempre muy pendiente de afinar mucho con el timón para evitar lo máximo la deriva lateral e intentar avanzar el máximo número de metros cuando no estoy remando, con lo cual al final está siempre pendiente. Aparte hay que estar mirando el radar por si hay alguna embarcación, o sea que al final, lo que pasa es que parece sorprendente que aunque esté 8 horas despertándome cada hora, hora y media, chequeando este tipo de cosas, al final por la mañana me levanto descansado, ¿no? El cuerpo se te acostumbra a este estilo de vida.
Por tanto, no anclas el paddle surf, es decir, no tiras ancla para descansar, sino que quedas a la deriva aun a riesgo de que la corriente te pueda devolver unas millas para atrás.
Claro, como te estaba comentando, estoy muy pendiente de esa corriente, de ese viento. Si veo que me tira para atrás, por supuesto, salvo, maniobro el timón, saco la ancla de capa y tiro la ancla de capa. O sea, yo, como te comentaba, lo que quiero es aprovechar más el número de metros. Si las condiciones están siendo favorables, si me están empujando, lógicamente yo estoy haciendo esta travesía con condiciones teóricamente por lo menos el 70-80% favorables, y no sería imposible. O sea, yo con una embarcación de 600 kilos remando de pie con un remo de paddle surf no podría ir contra viento y contra corriente. Un velero puede ir porque va haciendo trasnochadas, claro, y tal, pero yo eso es imposible, voy a remo, ¿no? Entonces, lógicamente las condiciones de San Francisco a Hawái son mucho más favorables que de Hawái a San Francisco, por eso lo estoy haciendo en este sentido. Entonces, sí, ha habido muchos días, sobre todo de estos primeros, que he tenido que echar ancla de capa de noche, incluso de día, porque remando no tenía capacidad de desplazar la embarcación. Apenas remaba durísimo y no me movía, ¿no? Era más fuerte el viento, la corriente que yo. Entonces, este ancla de capa lo utilizaba en muchas ocasiones. Ahora llevo ya casi una semana sin haberlo tenido que utilizar, pero si viene, de hecho vienen ahora algunas tormentas y tal, seguramente que vendrán cambios de viento y la tendré que volver a utilizar cuando descanso, incluso cuando esté funcionando.
Oye, he dicho que era un paddle surf, hay que explicarlo un poco, porque claro, todos vemos o nos imaginamos un paddle surf, esa tana, ¿no? Y un hombre de pie encima y remando. Tu utensilio es un paddle surf, pero para entendernos, acondicionado, es decir, tienes una pequeña cabina y hasta un sitio donde refugiarte.
Eso es, efectivamente, es un paddle surf gigante, digámoslo así, mide casi 7 metros de manga, tiene una eslora en el medio de unos 90 centímetros, en la parte donde duermo de unos 40, o sea, es como una especie de cacahuete, ¿no? Es más estrechito en el medio para poder remar en el medio con un paddle surf sin tenerme que desplazar en la embarcación para poder remar en ambos lados sin desplazar los pies. Delante es un poquito más ancho, tiene una cabina de unos 2 metros de largo y unos 80 centímetros de alto, donde efectivamente me puedo resguardar, donde hago la mitad casi de la vida, ¿no? Donde tengo el equipo de comunicación, toda la instalación eléctrica, toda la parte de arriba de la embarcación, tanto delante como detrás, lleva placas solares, que cargo unas baterías, y estas baterías generan energía para que yo pueda eso, tener la radio, VHF. Yo incluso llevo MMSI, con lo cual
las embarcaciones me pueden detectar y yo les puedo detectar a ellos. O sea, voy, aunque vaya en un barquichuelo pequeñito de 7 metros, voy con toda la seguridad posible. Y pero no deja de ser que voy remando de pie, no tengo ningún asiento ni nada, yo voy remando de pie y voy remando con un remo tradicional de paddle surf, ese es mi sistema de desplazamiento real.
Si lo consigues, que lo conseguirás, es récord mundial, ¿no?
Sí, bueno, nadie lo ha hecho, creo que nadie ni lo ha intentado, ¿no? La verdad es que es un poco locura, pero bueno, aquí estamos.
Te decía que lo físico lo dejaba para más para adelante. ¿Físicamente cómo estás? Porque claro, al final, por mucho que vayas durmiendo, despertándote cada hora, pero descansando, los días van sumando.
Sí, claro que van sumando. Bueno, ahora mismo aún me encuentro muy bien. Yo la verdad es que soy una persona que se adapta muy bien a todo tipo de condiciones. He hecho muchas expediciones, ya crucé el Atlántico a remo en solitario hace 5 años y la verdad es que también fueron 64 días y mi cuerpo se comportó muy bien a nivel físico, incluso, bueno, entre comillas, ganando fuerza en esos 2 meses. Ahora mismo, pues bueno, perdiendo kilos, lógicamente, aquí en el mar, estando todo el día en movimiento y tal, pierdes kilos, pero bueno, yo creo que... por lo menos de momento me encuentro muy bien físicamente, espero que se mantenga.
¿Y por qué lo haces? Ya sé, es una pregunta trampa, pero ¿por qué esta aventura?
Bueno, porque qué razón tiene la vida en general, ¿no? Yo creo que al final en la vida pues hay personas a lo mejor que nos gusta esa parte de descubridor que llevó al hombre a viajar y a conocer y a tal. Y algunos a lo mejor lo llevamos, bueno, pues al punto de un poco más extremo, ¿no? Al final, yo creo que en esta vida, al final lo que cuenta son las experiencias que tengas y bueno, pues hay que intentar, yo por lo menos intento tener el máximo número de experiencias posibles, experiencias que sean enriquecedoras para mí y que me ayuden a crecer como persona, ¿no?
En principio, en tu recorrido previsto, te deberías encontrar, si no lo has hecho ya, con la famosa o una de las famosas islas de plástico. No sé si has tenido ya contacto con ellas.
Pues la verdad es que no. Me ha sorprendido además ver el océano, porque de hecho mi embarcación se llama Ocean Defender, porque esto no solo es un proyecto personal... Mm. Con el cual quiera hacer una machada, entre comillas, y satisfacer mi ego personal de hacer este tipo de cosas, ¿no? Además, bueno, pues detrás va también una acción de defensa del océano, por supuesto, si encuentro algo de denuncia del estado del océano y de cómo están las cosas y como la verdad es que las personas nos hemos pasado de vueltas, el ser humano, y ha tirado aquí en el océano más de lo que debería haber tirado, y la manía que tenemos también de utilizar de manera abusiva el plástico. Entonces, bueno, pues queremos un poco denunciar ese tema e intentar concienciar a la gente para que haga un consumo responsable de plástico. Pero yo me he encontrado, actualmente me he encontrado muy poco algún envase flotando, pero la verdad es que ha sido muy puntual. Aparte de que el océano es inmenso y, lógicamente, pues se lo pueda llegar a tragar todo, posiblemente lo que yo no veo por arriba está por debajo. También es verdad que esta gran isla de la que se habla, del Pacífico, pues se encuentra precisamente en el medio de esta gran corriente en la que yo me encuentro. Yo me encuentro yendo por la corriente sur... Uh-huh. De hecho, en breve voy a tomar la corriente ecuatorial norte, ¿sí? Que es la que me lleva hacia Hawái. Y luego hay otra corriente norte, el tornaviaje que llamaban los navegantes antiguos, que viene por arriba, efectivamente, que viene pues desde Filipinas, viene por arriba por Japón y retorna por Alaska y por Canadá, ¿no? Entonces, en el medio de esa, digamos, de ese gran corriente circular, es posiblemente donde se acumulan esos plásticos, ¿no? Es lógico, ¿no? Como cuando hay un remolino donde se acumula todos en el centro de ese remolino, ¿no? Esto yo creo que llevado a una escala gigante, yo creo que así es. Entonces, creo que es allí donde se acumula realmente todo el plástico, el que está flotando realmente, y es ahí donde está, ¿no?
Oye, te encuentro muy bien de fuerzas y sobre todo muy con mucho ánimo, ¿no? Muy activo. Veo que todos los retos que has hecho hasta ahora te han servido para acumular experiencia. No sé si hasta ahora es el más duro.
Hombre, el más complicado sí, porque de hecho, claro, yo cuando crucé el Atlántico ya lo había cruzado mucha gente. Yo crucé en una embarcación que compré a otra persona, era a remo. Este tipo de travesías se suelen hacer a remo en banco móvil, que es una embarcación en la cual generas mucha más palanca, porque, bueno, empujas con brazos y piernas, ¿no? Uh-huh. Con los dos brazos, y aquí remas, pues con un brazo, lógicamente, la velocidad que puedas aplicar en una embarcación, como voy ahora mismo, es muy inferior. Pero bueno, la verdad es que estoy muy contento. Diseñamos una embarcación. Esto es un prototipo, realmente. Lo que hice fue inventarme una embarcación en mi cabeza, de paddle surf, y luego lo llevé a la realidad con un ingeniero, y la verdad es que, bueno, pues me permite desplazarme a bastante buena media, y estoy muy contento con la embarcación, y bueno, confío en que esto pues siga adelante, ¿no?
Seguro que va
mi
a seguir.
Mi motivación siempre es 100%. Si yo no estoy motivado 100%, no funciono, con lo cual tengo que estar siempre con la cabeza funcionando. Es la manera, ¿no?, de mantenerte con ilusión aquí. Si no me ilusionara esto y no estuviera al 100% casi cada minuto, pues ya me dedicaría a contar batallitas en casa.
Antonio, vamos a hacer una cosa. Animo a la gente a que te siga a través de tu página web, antoniodelarosa.net. Allí encontrará toda la información sobre el reto y también toda este lado social y ambiental al cual hacías tu referencia. A través de Facebook también pueden seguirte y de los vídeos que vas colgando. Y como solo llevamos 24 de 90, el compromiso es llamarte dentro de una semana o unos días para saber cómo vas. ¿Te parece?
Vale. Perfecto. Muy bien.
Pues venga.
Y bueno, y la gente también puede ver mi posición real, la gente la puede ver también en la página web. Puede ver exactamente dónde me encuentro y los kilómetros que llevo, ¿de acuerdo?
Venga, pues a remar, que empieza el día. Muchísimas gracias.
Venga, gracias.
Un abrazo.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego. Antonio de la Rosa, que vola na, que quiere ir hasta Hawái remando en su paddle surf. Qué locura.
Radio La Escala.
La Xarxa.
Es la lluvia sobre el mar, en la abierta ventana, contemplándola descansas, la sien en el cristal. Es la lluvia sobre el mar, en la abierta ventana, contemplándola descansas, la sien en el cristal. Y te vuelves hacia mí, sonriéndome, sonriéndome. Yo pienso en cómo ha pasado el tiempo, y yo te recuerdo así, y yo te recuerdo así. Hacia mí, sonriéndome, sonriéndome. Yo pienso en cómo ha pasado el tiempo, y yo te recuerdo así, y yo te recuerdo así, y yo te recuerdo así, y yo te recuerdo así. Es la lluvia sobre el mar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Tot i les condicions que sovint el món de la medicina i el món dels dietistes ens posen, no em direu que quan arriben a aquestes èpoques de l'any una de les grans avantatges és la de poder fer un gelat, un geladet a aquesta hora de la tarda, un geladet quan sortim, més que aquesta hora, més cap al tard, quan cau ja una mica el sol, aquella hora de sortir a buscar la fresca, doncs seure's a la terrassa, gaudir d'un gelat. I amb això, abans hi havia xocolata, vanilla, nata, maduixa i llimona. S'havia acabat. S'ha ampliat els gustos a límits inimaginables. Volem parlar dels gelats avui, l'apartat de gastronomia, i fer-ho amb bons artesans i gelaters del nostre país. Cristina.
Doncs sí, parlem de gelats artesans a l'Escala, posem el focus a la gelateria Zucchero, que trobem al carrer del Port, davant de la platja del poble. En aquesta gelateria hem de dir que també hi trobem molts gustos diversos, però bé, qui ens ho explicarà millor és el propietari de la gelateria Zucchero, que és en Jordi Pagès. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I que hem de dir que en Jordi ens ha portat mostres, que sí. Tenim aquí. Cano, jo menjaré gelat, tu no, però jo sí.
Ah, quina ràbia! La propera vegada pujo.
Gelats artesans, com bé dèiem, no és el mateix que els gelats normals. Realment té tot un procés sí. d'elaboració i també de decisió, no? Perquè ara parlàvem que vosaltres feu gustos a vegades diferents. Això també, segurament, prova-error anar provant.
Sí, sí, la veritat que, cada any intentem innovar. Ser una gelateria artesana, doncs, el client exigeix molt. Sempre que cada any comencem la temporada sempre te venen i t'estan dient doncs, què has fet de nou, què has innovat i al final no volem estancar-nos i sempre buscar algo diferent per marcar la diferència d'un artesà a una altra gelateria normal i corrent.
Que precisament tots mengem gelats aquí, segurament, i més amb aquesta calor d'aquests dies, però segurament pocs, no sé que estiguin relacionats amb aquest món, s'imaginen quin és tot aquest procés de fer un gelat. Quin és? Explica'ns-el.
Comença amb buscar el que realment desitges i pot tenir la seva venda, també pots buscar un tipus de gust que tingui més màrqueting, que doni el parlar i xoqui el client. Llavors entrem en la fase, diguéssim, de producció, que agafem el que és les matèries primes i llavors ho barregem tot amb les seves proporcions, perquè tot va en percentatges, i posem el gelat a la màquina i depenent de si és amb llet o amb aigua, el pasteuritzem o no. Després, quan el pasteuritzem, arriba una temperatura de 80 graus, i llavors li fem un xoc tèrmic, quan arriba a 80 graus li fem un xoc tèrmic, el baixem a 4 graus, i llavors allà és on t'agafa el volum, el gelat, on t'agafa la fred. Llavors en directe a la càmera i el deixem reposar una mica, i l'endemà a la venda, per allà tastar.
Un procés amb diversos passos, Quantes hores porta a fer, per exemple, aquest procés que ens acabes d'explicar?
Cada gelat, normalment els que són d'aigua tarden una mica menys, però en general uns 20 minuts, un quart d'hora, 20 minuts, porta a fer un gelat.
Escolta'm, gelat d'aigua i gelat de llet. Quina diferència? Per exemple, digue'm un d'aigua i un de llet. El gelat d'aigua és el polo de tota la vida o estem parlant d'una altra cosa?
El que és el sorbet, diguéssim, les fruites, per exemple, Val. Llimona, maduixa, en aquest cas com he portat aquí, préssec de vinya... Tot el que li vulguis donar frescor, també ho podries fer amb llet, però tot el que li vulguis donar més frescor, perquè les fruites ja també porten molta aigua, doncs és un punt que tens guanyat amb aquest aspecte i també ho fas d'aigua i manté aquesta frescor de la fruita.
El torró, la vainilla, tot això amb llet.
Sí.
Xocolata,
sí.
No? Tot això es fa amb llet.
Tot amb llet, sí, sí.
Per tant, són menys refrescants, per entendre'ns, més saborosos.
Sí, són més cremosos, diguéssim. Com que tipen més.
Correcte. Ah, molt
bé. I preferències, generalment surten més els gelats d'aigua o els gelats així amb llet més cremosos?
A l'estiu, lògicament, com que fa més caloreta, doncs també més de gust algo refrescant. Ja és les fruites. Però també, quan ja el que diem a la tarda, nit, quan ja entra una mica més de fresqueta, ja la gent demana qualsevol cosa. No té cap referència... Però llavors el tema de calor sí que les fruites les demanen moltíssim.
A lo bo que té l'estiu congelat et ve bé de gust a qualsevol hora.
Sí, la veritat que sí.
Escolta'm, es pot fer gelat de tot o no?
Sí.
De tot, eh?
Sí, sí. Sí, de tot.
D'ensaladilla russa tu n'has fet, em diuen, pot ser? Sí,
sí, ho vam fer, sí, sí, aquest any
russa,
passat.
Oliva manxova, que té, perdó, eh? Sí. Jo, des del respecte, eh? Però té nassos fotre d'un gelat d'oliva manxova, llavors, saps? O d'ensaladilla
sí, sí.
russa. O de xoriço, com he vist sí, en algun lloc. O de gazpacho, com també has fet. Un gelat de gazpacho, sí, sí. Amb, amb el pepino aquell que repeteix. Com es fa un gelat de gazpacho?
Doncs, bueno, doncs tens que buscar doncs, tot el que és el tot el que porta el gazpacho, vale? Ja sigui la tomata, sigui la ceba, sigui el pebrot, doncs de cada producte tens que saber el gramatge que li poses a dins del gazpacho i llavors tu de cada producte tens que buscar el valor nutricional d'aquest producte i llavors tens que fer percentatges, tens que saber el tant per cent d'aigua que porta la ceba, el tant per cent de tot això, tu tens que saber-ho i llavors doncs, tens que fer els percentatges perquè te surti un gelat equilibrat.
Per tant, ha de ser dels més complexos, és a dir, com que hi entren molts elements, quan més elements, més difícil és de fer.
Sí, 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 correcte. Aquest any la meva mare se li va ocórrer per fer la ruta de l'etapa, va fer el gelat d'ensaladilla russa, ho volia fer, i bueno, jo com a d'ensaladilla russa, doncs m'haig posat les mans al cap.
Per, perquè, no, bueno, per aquí no passo.
Clar, tenies que bueno, veure tot el que portava de nutrients, la maionesa, els pèsols, l'ou... Clar, llavors tenies que saber tot el gramatge que li poses tu per fer, per exemple, jo que sé, un quilo de... d'ensaladilla, i llavors a partir d'aquí doncs, quan ja saps tot el que li has posat doncs tens que fer els percentatges perquè te surti el gelat equilibrat i anar jugant amb els sucres, amb l'aigua, amb la llet, amb el que li posis.
Ara vaig a presentar un convidat que ens escolta, però abans deixa'm fer-te una darrera qüestió sobre això i la gent el compra o no, és a dir, tot aquest esforç al final surt a compte o acabem agafant xocolata, vainilla, maduixa, meló, síndria, torró, els de sempre?
No, amb això tens raó. Al final, aquest gelat, vendre'l no costa molt de vendre. Sí que hi ha molta gent que te pot venir, te pot agafar una terrina d'aquestes per emportar i donar bueno, el detall a casa, però un gelat, és el que dic, un gelat jo a 30 graus passejant d'ensaladilla russa, doncs te tenen que venir moltes ganes de menjar-te'l.
Per tant, és
però,
més...
Però bueno, és una manera de donar-te a conèixer i, bueno, el boca a boca. Perquè el primer any que nosaltres vam fer un gelat d'aquests més xocant va ser el de pan tomata manxova i bueno, després de 14 anys amb l'empresa doncs encara ve gent i preguntant-nos si encara el fem o si el tenim i bueno, això ens agrada molt.
Però és que esteu a l'escala, i clar, a l'escala qualsevol cosa que porti anxova triomfa. Això.
Sí, eh?
Atenem que tenim un convidat que ens escolta. Anem cap a una altra punta de país. Daniel, ens anem cap a la Costa Daurada.
Exacte, i cap a Cambrils, perquè en el mateix passeig marítim podem tastar gelats artesanals que fins i tot han estat medalla de plata en la Copa del Món de Geladeria. Parlem amb l'Antonio Sirvent, fundador de la geladeria Antonio Sirvent de Cambrils, que a més hem de dir que és fundador del Fòrum per la Investigació del Gelat Artesà.
Doncs el saludem, Antonio Sirvent, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Fòrum de per la investigació del gelat artesà. Deixem que m'aturi aquí un moment, per favor. Què és aquest fòrum? És el gelat artesà, el de tota la vida?
Bueno, va ser la inquietud de diversos companys, vist tota la problemàtica que teníem d'investigar certes tècniques i certs ingredients i posar-ho en comú i fer com un fons de treball entre diversos gelaters. La idea va ser aquesta.
Ha canviat molt el món del gelat? Vull dir, no dic en els sabors, que és el que parlàvem ara fa un moment amb en Jordi, eh? Dic en la manera d'elaborar-los. Ha canviat molt?
Bueno, moltíssim. Jo soc la tercera generació de gelaters, mon avi era gelater, i a principi del segle XX el gelat es feia amb salmuera, no? La barreja de sal amb una miqueta de gel, i això baixava la temperatura, a mà rascava amb una cubeta de doble fons, i amb això es aconseguien temperatures pràcticament de 18-20 baix zero, es glaçava aquella crema i amb això es feia un gelat. D'això el que tenim ara, que podem fer gelat, inclús amb nitrogen, doncs imagina't, no? la invenció de poder controlar i apretar amb un botó i produir fred ha sigut definitiva, clar.
I a millor, no? O vull pensar que...
A millor, sí. Molta gent diu, home, és que això no és com abans. Bueno, jo crec que conflueixen diverses coses, perquè avui en dia, a nivell tecnològic, no solament de maquinària, sinó d'elements, d'ingredients, estem molt avançats. Depèn de l'honestitat de la persona que es dediqui, no? És molt més fàcil alterar, però també és molt més fàcil tindre un producte de molta més naturalesa, diria, no? Ja no dic qualitat, sinó de puresa, de sabors i de traçabilitat d'on ve, no? Ja no diguem sanitàriament.
Jordi, t'incorporo... Bueno, digues el que vulguis també en aquesta conversa, però deixeu fer una mica de... Hi ha una cosa que ha desaparegut amb el temps i us vull preguntar... Jo crec que ha sigut una bona desaparició. No ha estat del tot la desaparició, però recordo fa un temps, fa molts anys, que hi havia aquella mena de màquines, no?, on foties el cucurutxo sota i sortia aquella mena de sandy o de gelat com el que fa ara el McDonald's, però que era de nata... Podies fer nata, xocolata o barrejar els dos gustos. Això sembla que ha desaparegut. Bé, ha quedat relegat al món de les hamburgueseries fast food, però en el món del gelat convencional, en el món del gelat de carrer, això ha desaparegut en favor del gelat de la bola, no? D'aquella cosa que es va rascant en aquella mena de cubeta i que te l'acaben posant amb un cucurutxo de galeta. Jo crec que ha estat un pas endavant. No sé com ho valoreu vosaltres.
Bueno, es tracta de les màquines express, que se'n diu, no? De les màquines que fan el gelat al moment. Jo diria que va a mercats. Per exemple, el mercat nord-americà és bastant comú aquest tipus de maquinàries. Tenim el Jordi Roca, que va a la seva franquícia amb aquest tipus d'elaboració. Aquí no és tan comú. Amb la nostra manera d'entendre el gelat, és més normal tindre el que tu has dit, el gelat acabat, fet abans, exposat i porcionar-lo, no? Mm-hmm. Aquestes màquines, com tot, tenen pros i contres. Si el que se li posa és interessant i està ben fet, surt un bon producte. Si està fet a base d'un producte que ja ve prefabricat i elaborat, doncs et sortirà una base normal. De totes maneres, hi ha tot un que seria el sector del públic que li agrada aquest producte acabat de fer i tubet, eh?
Ja. Sí, bueno, i tant tubet, ara que et despistes 30 segons, ja goteja.
Però depèn de l'estabilitat i de la tècnica que s'hagi utilitzat, en la recepta. Si la recepta està ben treballada, pots obtindre estabilitats inclús de minuts, eh? Mm. És una mica més la tècnica que s'utilitza que no de la recepta, que no tant la manera de fer-lo, eh? Mm. Pensem que aquí el gelat no està acabat de quallar, tots els cristalls de gel i tots són molt petits, la cremositat és imperant, i n'hi ha molta gent que li agrada per el fet de que està acabat de fer. Això té un plus interessant. A mi particularment com a gelater això m'atreu. El que passa és que la varietat de sabors i la gent pot configurar el que fa ara, no?
Jordi, no sé si vols fer algun apunt ara sobre això.
No, el que diu ell té tota la raó. És un tipus de gelat que aquí no està del tot ben vist. No té molta tirada. Nosaltres vam tenir una màquina aquí a l'escala i ens el fèiem nosaltres. Inclús tenia vainilla, xocolata i bueno, de fet a mi m'agradava més el gelat d'aquesta màquina de vainilla que pas la vainilla que tenia. I era la mateixa. O sigui, era la mateixa vainilla, però amb aquesta màquina. I m'agradava molt més perquè és el que diu ell. Té diferent cristal·lització i bueno, és un gelat molt més cremós, té molt més aire i, bueno, però la veritat que no ens va funcionar gaire bé. El client, el que li diu, li agrada més el gelat acabat i exposat i bueno, amb això sí que té tota la raó.
Va, incorporo en aquesta xerrada un altre gelater. Parlem també d'en Joan Albet, de Gelats Giotto, a Blanes. Joan, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Estàvem escoltant també, lo de les màquines coincideix, vull pensar, o tens visió diferent?
Sí, coincideixo totalment. I a més, jo m'agradaven molt aquests gelats. De petit en consumia bastants. La textura d'aquest gelat bueno, a mi m'agradava bastant i han desaparegut, sí, sí.
Escolteu una cosa, per exemple, en el cas del Joan, no? Més de 40 sabors, no?
Jo bé,
no
sé,
sí, no?
Sí, 40, bé, al pic de temporada no en faig tants, perquè el temps també, vaja, vas curt de temps.
Jordi, tu quants?
Unes miques més.
Alguns més, no?
Sí, a temporada alta també seguim amb la mateixa línia.
I Antonio, tu també, més de 40?
Sí, sí, estem rondant la cinquantena, sí, variem. Segons l'època podem tindre algun més que altre, sí.
I la pregunta és, realment la gent consumim aquests, poso de mitjana 50 sabors, és igual, deixem un 50. La gent consumeix aquests 50? És a dir, i sabem valorar, no et dic el gust, que evidentment sí, no? Però el moment de cada gust, o és una proposta que es queda oberta perquè la gent pugui escollir? Comença tu, Joan, va, que estàs...
Bé, doncs, home, hi ha gent per tot. Hi ha tanta quantitat de gent a l'estiu i hi ha tanta gent que té els seus gustos de sempre, i això es dona la possibilitat que es puguin trobar en una gelateria. I bé, i que no deixa de ser també un servei, no? I vaja, és això, simplement això.
Jordi?
Sí, la veritat que, bueno, aquesta cinquantena de gelats que tens exposats, doncs, tens que intentar, doncs, que tinguin sortida tots. Al final, doncs, sí que te bases amb els gelats que, depenent del teu client, doncs, saps que sempre aprenen i els vas mantinguent, i llavors en tens uns altres, doncs, que, bueno, els pots anar canviant, els pots anar posant a temporada que saps que poden tirar una mica més, una mica menys, i ja està.
Antonio.
Sí, bé, jo crec que és una qüestió de marcar, com han dit els dos companys. Cert és que d'aquesta exposició que tenim, amb 7, 8, 9, en el meu cas, sabor, sobretot la xocolata, a casa es fa molta gelat de xocolata, tinc 8 diferents xocolates, no? És el gros. Això amb dos fruites i una miqueta de fruits secs, estem parlant del 80% de la facturació que jo tinc. Ara bé, necessites acompanyar-la i adornar-la de la resta perquè estem acostumbrats a tindre un excés d'oferta, no? Jo ho noto, anem al supermercat i està tot ple. Encara que tu compris una marca X, en tens 23. Estem acostumbrats a estar saturats d'oferta. I molts clients em diuen, què has fet nou? Doncs pues el no sé què, el tasten, però després sí, però em poses un gelat de torró i de l'altre.
Bueno, volia dir una cosa, sí, que els clàssics... Sí, els clàssics sempre perduren. I aquests sempre els has de mantenir a la vitrina. Després és veritat que fas altres sabors per captar altre tipus de client, altre tipus de gent. Com han dit abans els meus companys, sobretot aquí a nivell turístic, l'anglosaxó és un client llaminer, i clar, has de fer gelats una mica més diferents dels que nosaltres estem acostumats a menjar. Però és veritat el que deien, que fas els gelats típics per mantenir la teua clientela de sempre.
L'Antoni ha dit que ell la xocolata, el que més ven. Joan, tu també la xocolata?
Sí, la xocolata i les seues variants. Sí, és el producte poder estrella, en general. Sí.
Variants,
sí.
Què és?
Jo que estic aquí a Blanes, bé, que és bastant pop, no sé, parlen els meus companys.
Mira,
he sentit que de l'Escala.
Sí, el...
Tot un record en Josep Pagès. Joan Albert.
I tant, conec ja.
I l'Antonio de Cambrils, l'Antonio Sirvent des de Cambrils, des de Tarragona.
Molt bé. Doncs molt de gust.
Jordi,
doncs volia dir això, que Joan, tenim els sabors fixes, que són els que vas mantenint la clientela durant tot l'any. Això sí, és així.
I tu, Jordi, perdona, Jordi, sí?
Sí.
Tu també xocolata o altres coses?
Sí, les xocolates i la vainilla també. La vainilla també és un clàssic.
Ostres, la vainilla, que fort. Mira que feu gustos, perquè al final acabem a la xocolata i la vainilla, que té nassos el tema. Escolteu, gelat italià, està sobrevalorat? Pregunto. És a dir, allò de la gelateria italiana té més nom que actualment nom que realitat? És a dir, podem estar al nivell i competir? Jordi, comença tu ara, va. Jordi.
Bueno, jo de fet... Jo crec que, bueno, estem en aquesta línia. Jo, de fet, quasi tot el producte que fem servir de gelateria és producte italià. I llavors nosaltres, jo sempre dic que els italians som molt fins, saben fer moltes coses, i, bueno, la veritat que Bueno, intentem estar en aquesta línia i anar millorant any rere any.
Joan, vinga.
Sí, jo penso que la distància que hi ha entre nosaltres i ells cada vegada s'escurça més. Perquè des de 10 anys cap aquí, és evidentment la meva opinió, però des de 10 anys cap aquí, el món de la jateria aquí ha crescut moltíssim, amb qualitat i amb infraestructura, etc etc. I ja ho dic, la distància entre el món del gelat italià i el nostre cada vegada s'escurça més, s'escurça menys.
I a tu, Antonio?
Bueno, crec que has obert... M'has tocat la llaga. M'has tocat la llaga perquè estic molt sensible amb aquest tema. Ja a nivell de competició, ja el 2006 ens van presentar un grup de gelaters, precisament els campionats de gelateria, per donar-li presència a la nostra manera, al nostre ofici, que no la tenia en foros internacionals, i ja portem 2 anys en 2 subcampionats del món, quedant una vegada per darrere Itàlia, una altra vegada per darrere França, i al costat. Vull dir que tècnicament ens mirem de tu a tu. Jo el que diria és que el gelat italià el que sap fer, bueno, el que saben fer molt bé els italians és posicionar el seu producte i fer que el seu producte sigui l'estàndard allà on van. Comercialment són reixos i desenvolupen molt bé aquesta tasca. I en el gelat ens adonem que ells intenten que i aconsegueixen moltes vegades que el seu gelat sigui l'estàndard. Jo aquí discrepo.
No, però perdona, però és que jo sí. Anava precisament amb el que estàs dient, eh? No volia dir que el producte, els que fan aquesta gent són millors. No. Vull dir que ells saben vendre...
No, ni millor ni pitjor. Dic que s'estandaritza i ens resem tots amb els italians, però, per exemple, a nivell de gelateria, a mi pareix fantàstic la manera que tenen els gelaters francesos d'entendre el seu concepte, no? Són quasi més bé tots pastissers que ofereixen producte de gelateria, prima el sabor, etcètera, tal. Un alemà té un altre concepte, un nòrdic, un altre, un nord-americà, ja no diguem, no? Un rus, un japonès, amb els quals he tingut contacte a altres nivells, i tota aquesta gent manté la gelateria d'una altra manera. Què passa? L'italià el que fa molt bé és que són molt forts comercialment i imposen una miqueta el seu criteri, no? El famós gelato. I jo diria que nosaltres tenim coses molt bones, eh? Aquí on estem a casa. I és diferent. Partim d'unes escoles diferents. Per exemple, vaig a dir una cosa increïble, no? Per ells, organitzat. Ells organitzat no tenen una escola organitzada com puguem tindre nosaltres, ni de begudes fredes. Això és per ells extraordinari. I, en canvi, nosaltres no ho potencien com farien ells. Jo crec que és un producte diferent i tan vàlid com el seu, el nostre. Sí.
Bueno, hi ha un món que tu apuntaves en el qual no hi entro ni hi entrarem, perquè ens queden tots just 5 minuts, però que ho farem un altre dia, que és el món de les begudes, és a dir, del granitzat, de l'orxata i de tots els derivats. Però ara, escoltant-vos, em preguntava si hem de prestigiar el consum de gelats, és a dir, si li donem el valor real que té el consum d'un gelat. I m'explico, no? Ostres, tinc fred, fa calor, tinc set i vull prendre un gelat, i parem al primer lloc que trobem i prenem un gelat. Quan, de fet, escoltant-vos ara, el gelat té el mateix, o hauria de tenir el mateix valor que un bon postre, que una elaboració artesanal de pastisseria o de confiteria, etc etc. No sé si m'estic explicant bé la pregunta, eh? Tinc la sensació que no li donem el mateix valor social i, pel que dieu, li hauríem de donar.
Bueno, aquí és un treball nostre com a ofici, no? Com a integrants d'aquest ofici, de prestigiar-ho. És el que ha dit l'altre company. Farà 10 anys, no ho deixis, tenim una revifada important en el món gastronòmic. Estem posicionant el gelat no com una... anava a dir subespècie, no? Com una subtarea, però pensem que avui en dia la gastronomia s'ho mengen tots els cuiners. Els cuiners són estrelles mediàtiques, inclús els pastissers estan molt amb el tema de que estan absorbits per la cuina. És cert que a nivell cultural, a nivell de carrer, el gelat no deixa de ser una golosina, no? I, bueno, aquí estem nosaltres per fer, jo crec, un bon producte i molta didàctica en la botiga, de que el que s'estan menjant, pues, és aigua, fruita, llet, que és d'un valor nutricional impecable, clar.
Joan, t'agraeixo molt que ens hagis acompanyat aquesta tarda i bona feina des de Blanes, eh? des de la gelateria Giotto. Que vagi molt bé.
Doncs moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer.
Cuida't, fins després, a reveure. Antonio, no sé si vols fer algun apunt des de Cambrils, de tota aquesta història.
Moltes gràcies per haver posat-nos en valor l'ofici, no? Encara que és un clàssic ja parlar de la gelateria en primavera i a principis de l'estiu,
sí.
Però bueno, agrair-vos que ens tingueu en compte com a ofici i que parleu de realment el que crec que és posar en valor tota la feina que fem, eh? Gràcies.
Doncs no, a vosaltres per prestar-vos. Queda pendent, eh? Tema granissat i horxata, que ja ho farem, eh? Que és la segona part.
Vinga.
Que vagi molt bé, Antoni, una abraçada. Cuida't.
Gràcies.
Fins després, a reveure. I em quedo amb en Jordi i la Cristina, ja que jo no puc fer-ho. Sí que m'agradaria, Jordi i Cristina, que m'expliquéssiu què és el que teniu damunt de la taula i procedíssim a fer una petita, un petit tast radiofònic. Va.
Sí, sí, home, m'estic morint de ganes perquè els estic veient aquí desfent-se i no pot ser. Quin tenim aquí en primer? Que és un dels típics.
Hem volgut fer el que és el gelat de xuxo perquè ha sigut el centenari del xuxo de Girona, però de fet nosaltres hem contactat amb un pastisser d'aquí a l'Escala, que és amic nostre, i bueno, ens ha fet el favor de fer bastants de xuxos i bueno, de fet encara el seguim tinguent i té molta tirada allà en el poble, en el centre de l'Escala.
Mm. I té gust a xuxu de Girona. És brutal. Bueno, ja em veureu a la platja els dies aquests. Molt bé. Aquest és el primer que tenim. Quin és el segon?
Llavors t'he portat un gelat de plàtan, també amb plàtan natural.
Que bo.
Ens esperem que estigui, diguéssim, quan els plàtans estan més baratos, per agafar les tirades, per agafar molts de quilos. I llavors els deixem madurar una setmaneta, perquè com més madurs, més gust té. I llavors és quan fem l'elaboració i els triturem i cap a la màquina.
Oh,
boníssim,
bo.
La veritat, boníssim. I ens queden 20 segons. Explica'ns aquest darrer, amb aquest color que ja ens has mencionat al principi.
Aquest és un préssec de vinya. És un préssec, no el típic préssec tradicional, sinó un altre préssec que es cultiva diferent i és un pèl més àcid, no és tan dolç.
Sí, sí, però és refrescant, és cremós,
sí,
però refrescant aquest,
El de plàtan està fet amb llet, més que res perquè guanyi cromositat i es potenci el gust del plàtan, i el préssec de...
I ells es queden allà.
Divendres 5 de juliol a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, festa d'estiu amb la Black Music Big Band. La primera Big Band Escola de les Comarques Gironines amb Funky i el Soul. Black Music Big Band, una gran nit de festa on s'hi sumaran dues bandes de joves músics del territori, Parrac i Lady Pitaf. Un concert a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Divendres 5 de juliol a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Enredant
dels teus cabells. Entre barques oblidades, noms escrits a mapa mariner.
Bona tarda, són les 7.